Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, també a la ràdio, també al Twitch i també a YouTube. Salutacions a tothom.
A YouTube, Apple... que deia en Daniel Amo, deia YouTube.
YouTube, de tu fillo, no? Hòstia, bueno, després parlem d'anècdotes de YouTube.
Batalletes.
Bueno, el que anàvem, ahir Apple va presentar tot un seguit de novetats.
I no hi ha cap altra notícia important en el món.
No.
I no ens n'ocuparem de cap altra cosa que no sigui la importància de lo que ens té que parlar després en Raül Arribas,
sí,
quan es digui a venir, i lo que va dir Apple. La resta del món no importa.
Resumint, intentarem avui passar una mica, o sigui, desconnectar una mica de la realitat, que ja és prou complexa, i centrar-nos una mica en...
Quina realitat? O sigui, la discussió de què és la realitat és molt complicat.
És molt complexa.
Aquí entraríem en temps filosòfics...
nou iPad Air, nou iPhone SE, i sobretot nou Mac Studio, que inclou nou monitor al Studio Display i un nou processador, que és l'M1 Ultra, que ve a ser un M1 Max 2.
Sí, que bàsicament hem fet un Mac Mini bitxarraco, que és el que tu havies demanat tota la vida.
Tota
la vida,
sí. El
Mac Mini bitxarraco.
Mini bitxarraco. El que passa és que m'he donat compte que el Mac Mini M1 normal ja és bitxarraco.
Ja és bitxarraco, doncs sí.
No sé qui deia en el grup de Telegram de Mossega la Poma, que deia, hòstia, han agafat dos M1 Max i els han enganxat amb Loctite.
És molt interessant aquesta observació per les ramificacions que té. Parlem ara quan lleguem al programa, fiquem una fanfarria.
Ara quan comencem oficialment. Sí, si el Raül Arribas arribés, valgui la redundància,
ja fa setmanes... Segur que no li han dit mai això.
No. Ja fa setmanes que està provant que té en propietat un Galaxy Z Fold 3, vale? I bueno, en el grup que tenim intern va dient meravelles, que no pot viure sense ell, que s'ha enamorat, que la vida li ha canviat tant.
Està entitulat.
I teòricament venia avui a parlar-nos d'això, perquè ell d'això no li interessa gens.
I d'una tablet d'aquestes d'e-ink amb colors... I ens té que tornar a parlar, ens vol parlar del Boba Fett, que es veu que li va agradar molt el Book of Boba Fett.
I en canvi ens vol fer un rant sobre la Fundació, que no li agrada gens. I...
Totes aquestes coses. Una mica Raül Arribas per donar alegria, sempre et porta alegria.
Bueno, deixeu-me, salutacions als de Twitch, i sobretot que ja funciona, ho he provat aquest matí, espero que ara estigui funcionant. Ara, mentre... Sí, salutacions a la gent de YouTube, que ens està veient en directe per primera vegada.
La meva bata d'escola del Fullet Tortuga per,
ben fet.
Per quedar...
Molt ben fet.
Presentant.
Vinga, doncs tot això que acabem de presentar serà l'episodi 511 de la temporada 15 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bueno, Marc,
a veure, escolta, primer de tot, tenim el que havies tu fa anys, però jo fa moltes temporades que parles de la necessitat d'un Mac Mini musculós, i a més fins i tot en el starting point, en el preu d'entrada, o sigui, la versió bàsica amb el processador Max, que és el processador burro del MacBook Pro, no és tan... ni exageradament car per la potència que dona. O sigui, està molt bé. O sigui...
Mira, avui sentia... He estat llegint, eh? A veure, el que està bé és que tenim, sense que arribem a la línia del Mac Pro, ¿vale?, tenim una configuració bastant modular per prosumers, professionals, nens de la mama que tenen pasta perquè el papa els hi paga molts diners i volen tenir coses mogolones. O sigui, tu al final ara aquí pots jugar, tenir una combinació de diferents coses i diguéssim que tens un... Pots fer un matching, pots fer un matxambrat de diversos elements.
Tens un ventall de possibilitats. A veure, al final hi ha una cosa.
Però, un moment, però. Hem perdut una cosa. Hem perdut a l'iMac de 27. Que era... Clar, és que ara pagues el doble per tenir un pantallaco i el cos amb un M1, un M1 Max, en aquest cas.
Compte. A veure, aquí hi ha una cosa, vale? Fixa-t'hi, jo tinc a casa dos iMacs de 27, un meu i un de la meva dona, de l'any 2010, que tenen 12 anys. I van perfecte. I la pantalla va perfecta, i es veu perfecta, i sonen de collons. I són uns pantallotes que tenen 12 anys i estan en un estat perfecte. I de la mateixa manera que estic jo, estem milions d'usuaris d'Apple. I a més, Apple té un software, hi ha un software que permet agafar i enviar la imatge d'un Mac cap a aquest iMac. És a dir, puc agafar el portàtil i sense necessitat de cables puc tindre la imatge en pantalla en aquest iMac. I també ho puc ficar amb cable. En aquests hi ha que encara podies endollar fins i tot amb un conversor de Belkin i puc enxufar un HDMI i puc ficar la Nintendo Switch pels nens, que és exactament el que fot.
Sí, jo tinc un monitor 4, ho dic, els iMacs, ja, aquests últims iMacs ja són fins i tot 5K, vull dir que és una passada, és de 27.
Si tu tens una màquina que dius, escolta, és que jo tinc un iMac amb una pantalla d'aquestes 4K o 5K fantàstiques i dic, és que necessito més patacada, et permeto quedar-te amb la pantalla de l'iMac i fer-lo servir com a pantalla i fins i tot, jo que sé, com a servidor web o com a media server per després agafar i mirar les pel·lis o per baixar-te torrents o el que necessitis i te poses el Mac Mini aquest pepinaco, el Mac Studio aquest, com a pepinaco i aprofites la pantalla. Si no tens una pantalla, te'n venem una.
El Mac Studio permet 4 monitors display,
4.
Studio display, més un televisor extern. Sí, són 5. Per això deia allò de la modularitat, ho deia en aquest sentit. A part que puguis tenir un Mac Mini o un Mac Studio, millor dit, més gran o més petit, o un Mac Mini, perquè el Display Studio pot funcionar amb un Mac Mini. Però bueno, vull dir que al final ara tens una combinació que tu, per tu pot ser més modular. Està clar que a casa no necessitaràs dos pantalles de 27 pulsades
connectades al monitor. Depèn del que facis. Clar, si tu per dir, fas Final Cut i has d'editar pel·lícules molt grosses, i has d'editar pel·lícules molt grosses.
Clar, però
pots haver dit, tinc una pantalla que fa servir de monitor on estic veient a la toma de referència
1700,
que monto, tinc una per la llibreria 1780. I una altra per al timeline.
Sí. D'acord, però si ho vols tenir tot amb ecologia, amb ecosistema Apple, l'estudio display val 1.780 euros.
Vale. I què et costa una pantalla equivalent a LG?
No ho sé.
1.600, perquè ho vaig mirar ara fa poc que en Benjamí em va preguntar i li vaig dir, mira, la de LG val això. I
jo recordo el 2011...
5K i corregida per color, bueno, igual té coses.
Igual té un panell més bo, diguéssim, sobre el paper, amb especificacions, vale? Però jo vaig comprar l'Apple Cinema Display al 2011 amb un MacBook Pro d'aleshores.
Ja me'n recordo.
2011 va ser, sí. I encara dura ara.
Encara
I encara està per casa, no el tinc com
encara
a...
Encara dura,
tinc un BenQ 4K.
Tots els iMacs que són en pantalla, diguéssim, LED.
O l'Apple Cinema Display.
Totes les pantalles
són LED. I et dic una cosa, et dic una cosa. Es veu de conya, no és 4K, però es veu de conya em descansa molt millor la vista aquell monitor del 2011 que aquest BenQ 4K de l'any passat. Jo no em vaig gastar 1.500 euros. Aquest monitor valdrà molt menys, valdrà 500 euros. ¿Vale? Però jo noto que aquest monitor xino, tio, que és pasteloso. O sigui, els colors són pastelosos, les lletres són pasteloses i jo tenia un Apple Cinema Display, que sí, que era més car, que és de fa molts anys, però allò es veia nítid, es veia clar i la vista descansava.
A mi em passa amb el portàtil. Tinc un portàtil Windows, que és on tinc, diguéssim, la màquina CNC, i és un HP, és un HP d'aquests guapis i d'això, i la pantalla la veus borrosa. Dius, no... Estàs acostumat a un tipus de nitidesa en pantalla, però el que hem de considerar és que tots els iMacs, que són, diguéssim, LEDs, des de que va sortir la gamma aquesta de l'iMac de 21 i l'iMac de 27, són pantalles. Sí. Són pantalles i tenim i Apple et dona el software per poder-los agafar i encara que no hi hagi connectors, ho puguis fer servir com a segones pantalles, amb la qual tens una pantalla i tens la possibilitat d'actualitzar-te a la màquina que tu necessitis. Llavors, hi ha una altra part que és, bueno, és un Mac Mini amb un processor, amb el processor de Gordo que ja coneixíem del MacBook Pro de 16, el Bèstia, que si i després ja i que en el preu d'entrada no és fins i tot excessivament car, o sigui, és car, és una màquina d'alta gamma.
Quan parlem de barat o car, ens hem de pensar...
Per al rendiment, o sigui, són eines de treball.
No, i en el tema, i en el món d'Apple. És a dir, que hem de comparar amb altres coses
d'Apple. No, però, a veure, quan estàs parlant d'ordinadors, o sigui, ara tenim la sort que existeixen els tablets. I jo, diguéssim, per navegar per la web, per fer una miqueta de Telegram i per mirar Netflix... Tinc l'iPad i l'ordinador és una eina de treball el 90% del temps.
Llavors,
són eines de treball. Per exemple, jo en el meu taller tinc una serra de banda, una serra de cinta, doncs que em va costar 150 euros. És una de les més barates del mercat. Llavors, ara que començo a fer projectes amb una mica de cara i ulls i d'això, doncs dic, me la tinc que canviar per una de 600 euros. Bàsicament és un dels consells que dona el Will Kelly, l'editor fundador de Wired, de Wired, que és autor de molts llibres com What Technology Wants i coses així. I llavors, ell, una de les coses que aconsella, i és un dels que va inventar, per exemple, el moviment Maker que va acabar desenvolupant els drons. O sigui, és un personatge molt interessant, el Will Kelly. I el Will Kelly diu, quan necessites una eina, compra la més barata que puguis trobar. I si veus que aquesta eina la fas servir de forma habitual i de forma repetida i que la qualitat de la teva feina en depèn i que realment les utilitza, compra l'eina més cara, l'eina més bona que et puguis pagar. Però al final és dir, si tu estàs treballant amb això, si tu ets un fotògraf i estàs fotent edició de fotografia i edició de vídeo, treballa amb la millor pantalla que et puguis pagar i treballa amb el millor ordinador i treballa amb el millor sistema que et preservi la informació i que puguis treballar de forma ràpida i que no se fiqui
entre. I si estàs treballant cada dia 8, 10 o 12 hores davant d'una pantalla...
És una eina de treball.
És una eina de treball.
Vale? I jo us he fet per sempre... Feu els números. Sí, sí. Si tu ets un empresari, què et cobra un treballador? Compra l'ordinador més car que trobis en el mercat. Si l'amortitzes a 4 anys, et surt a cèntims al dia. A cèntims.
I fins i tot, si t'ho planteges d'una manera més domèstica, perquè tu pots passar moltes hores davant d'un ordinador encara que no sigui la teva eina de treball. En el meu cas sí, però en altres casos no. I fins i tot cal fer diverses reflexions. Jo crec, parlant del cinema display o d'ara l'estudio display, ¿vale? Jo crec que és el producte d'Apple que més llarga vida té. ¿Vale? Que més vida, més vida útil. Més que els Mac Minis, més que els iMacs...
I curiosament, molt, les teles aquestes, els monitors aquests LED, que no sé si han passat a OLED o quina és la tecnologia, però des que van sortir aquests de fa 10 anys LED, estan durant moltíssims, duren molt més que les teles. Duren teles d'abans, que les havies de tirar perquè te n'avorries. Duren molt. Duren moltíssim.
No sé aquest
el problema està
que
són iMacs que estan amb un hardware, amb un processador i una memòria, que en funció del software que tu facis servir se t'han tornat obsolets. Perquè no
Clar,
tiren
per
prou.
Això està molt bé ara que desacoples la unitat central de la pantalla. ¿Vale?
Exacte, sí, per això no han tret a l'iMac d'alta gamma.
A l'iMac, sí, a l'iMac de 27 l'han
retirat. Gamma no hi és, ja no hi és.
Exacte, l'han
retirat. I a més van dir que ja estava, que només queda un producte, poca broma, que és el que fa por, que té que venir un Mac Pro. Però aquest pepinaco, el MacBook Air pepinaco, o el Mac Studio aquest, és més potent que els antics Mac Pros, a tope.
Sí, sí, sí.
És més,
i de fet,
i poca
més
broma,
econòmic, amb tope de prestacions.
I una de les coses que dic, mirant les corbes que van agafar i ensenyar, han dit, comparat el millor processador de la competència, el millor processador de desktop, que seria actualment l'Intel i9 generació 12. Aquest, el M1 Excalibur, aquest ultra que te cagues, Pokémon Super Evolució, doncs és més potent i, a més, rendeix amb molt menys potència, però, a més, fent la mateixa comparació contra la gràfica, la GPU més bèstia, que, bàsicament, si mires la corba i te coneixes, saps una miqueta de gràfica, es veus que, clarament, és la RTX 3090 d'NVIDIA, que és una gràfica que no pots aconseguir per menys de 3.000 euros, la gràfica sola, i el M1 Max, segons els benchmarks d'Apple, que últimament han estat aguantant, tira més. Això és una bestiesa.
Hi havia una Twitter que deia, hòstia, que feia com si parlés amb els d'Apple, no? I deia, uah, quina... Espera't, que anem a fer entrar el Raül, eh? Esperem que no hagi... Que
un momentet, fem una cosa, aturem i fem entrar en Raül, que no se'ns trenquin les coses.
Sí, aturem un moment. Els que esteu seguint-nos en directe, no marxeu, que no tornem marxeu, una altra vegada en directe.
No se vayan todavía a una y más.
Que una y más, exacto. Hola, Raül, i estem en directe.
Hola, molt bé. M'escolteu i em veieu?
No et veiem, però t'escoltem.
No, però t'escoltem. Estem en directe.
No fent. Jo intento... Crec que qui me l'ha estat que van a tornar a l'ordinador és Riverside, però és igual. No dic que sigui el culpable, però ja us he explicat sempre, la mandanga en la que estic liat des de fa dos dies i jo crec que aquí me l'està acabant de liar.
De moment t'escoltem, no et veiem, però t'escoltem. Bueno, jo ho deixaria aquí.
A veure, i... estàvem parlant del processador d'aquest Excalibur, fent servir el nom Ultra tret de Samsung, com tu ja vas dir... en el grup privat de Telegram, que el processador d'aquest M1 Max sembla ser, segons les estadístiques d'Apple, que s'han de confirmar els benchmarks, però que tira més que un i9 de 12 generació i que tira, i a més és gastant molt menys corrent, i que tira més i gastant menys corrent, però com un parell de vegades menys corrent que una NVIDIA RTX 3090. Que és una targeta gràfica que costa més de 2.000 euros.
Sí, però és el que et deia, Marc. En el Twitter llegia aquest, la típica, un teòric diàleg fictici entre un usuari avançat i un expert i Apple, no? Dient, hòstia, Apple, has tret ara el processador més bèstia amb no sé quantes GPUs, no sé quantes, no? Diu, sí, és el millor del món, no sé quantes, millor consum, no sé què. Diu, i puc jugar? Diu, no. I puc fer-lo servir per criptomonedes? Diu, no, per minar criptomonedes no. I puc fer-ho servir per rendering? No, tampoc.
Que vull dir que... qualsevol benchmark de Montreal, no?
Clar. És...
Bueno, hi ha gent que està minant.
Hi ha gent que ha provat a minar amb l'EVU,
eh?
Sí, ja ho sé. Però bueno, que també és el que diu Apple, que ha de dir Apple, hem de un processador, què sé, o sigui, també és que us ho creieu de tota pies juntilla.
No, que ens que creiem de... res, que estem dient... Però a veure, que jo no em crec res, però jo te dic una cosa, l'M1 amb 16 gigas és un pepinaco en comparació dels ordinadors que he tingut a casa, que són altres Macs.
Els benchmarks independents han mantingut
la... i 5s, i 7s, i tonteries, i aquest M1 va que les pela, és un Mac mini.
Els benchmarks independents han mantingut els rendiments. Que deia
sí, però en coses concretes, i això en parlem moltes vegades, en els mòbils tenen un processador molt més petit, que de fet és la mateixa filosofia, i són pepinarros, però no fan la meitat de coses que pot fer un ordinador. Al final és un soc, per tant, tot pots afinar moltíssim, la gràcia serà això, quan arribi un punt en què puguis fer exactament el mateix que pots fer amb els altres, i a més que funcionessin en totes les arquitectures de hardware que funcionessin els altres, que aquí Apple sempre juga amb avantatge, que ole per ells, però vull dir que al final tu muntes tot.
És un sistema de xip.
Ni fent res que tu no decideixis que pugui fer. Llavors, què dius tu, Tomàs, pues, pots fer això? Pues no, de moment no. Ja t'ho diré jo com pots fer-ho. Però bueno, que per l'ús que sigui, ostres, la gent que es compri un Mac per l'ús, un d'aquests usos que està dintre del... com de, diguem-ne, de la seva feature list, pues collonut, tu, si consumeix molt menys i dura molt més la bateria i va molt més ràpid per fer les coses que has de fer, pues endavant.
Que hi ha usuaris per tot, per això hi ha usuaris que es compren un Tesla, hi ha usuaris que es compren un BMW de luxe, hi ha usuaris que es compren pues, un Ford Fiesta, i escolta'm, i perfecte, vull dir, i veritat, al final tothom va a conduir al súper i a la feina.
Sí, però tots els cotxes poden anar per les mateixes carreteres. Això més aviat seria que convessis un cotxe que només pogués anar per les carreteres que s'hagués fet ell, però perquè ell es n'és de la llet. Sí. Imagina que convessis un cotxe que només pot anar per les vies de tren.
Pues, però això no és exactament si així. Amb l'M1, perdona Raül, amb l'M1 hi ha gent que s'està instal·lant el Linux.
Sí,
això també estava llegint jo, I això estava llegint jo, de que a Linux, que és el rei del món dels servidors, vale? Amb aquest, aquest Mac Studio comencen a pensar gent de hòstia, valdria la pena, enteneu-me, el que estic dient, valdria la pena agafar aquest trasto i començar a pensar en Linux Desktop, vale? per donar-li, per vitaminar-lo, perquè on falla Linux estrepitosament és a nivell de desktop. Vale?
Bueno, però, o un Linux desktop, però
simplement... Un moment. Un Linux, amb desktop i tot, consumeix, en general, infinitament menys recursos que un Windows o que un Mac OS. O sigui, un Linux no necessita un megaprocessador per funcionar i fer de tot de l'hòstia. És una altra cosa, l'adopció no ha arribat per altres motius, segurament perquè no hi ha
com
un equip...
Com a server, totalment d'acord, sí. Bueno,
i com a server, ja, que no té component...
Això és el que ha fet Google. Google, de fet, ha tret ara una versió de Chrome OS que te la pots instal·lar en els MacBookers vells. Aquests MacBookers, diguéssim, de les primeres generacions que ja no pots actualitzar i que, a més, van com una carraca, perquè en el seu dia corrien, però ja et dic jo que no tira, el MacBooker de 2010, i li pots fotre un Chrome OS. I li fots un Chrome OS, té un Windows, té uns navegadors, i allò tira. I allò tira sense problemes. No et dona cap tipus de problema. Sí, però pensa que en el Mac Mini M1 ja hi ha gent que venen adaptadors per posar-ho en armaris enrecables. O sigui, que gent està agafant, fotent-hi un Linux i fent-lo servir de servidor, com a servidor de consum superpetit. O sigui, que la gent està fent coses amb aquestes màquines. La gent està fotent coses amb aquestes màquines.
Sí, però que sempre hi ha gent que quan surt algú li busca la volta i busca instal·lar-li no sé què, i surt una cafetera i hi ha gent que li intenta instal·lar Windows. Vull dir que al final hi ha gent que li agrada.
Bueno, però es venen, o sigui, no és allò que diguis un tio que s'ha fet un enrecable amb una impressora 3D. Mm-hmm. No, hi ha gent que te'ls estan venent i en volum. Els enrecables...
Al final hi trobes l'utilitat. Si li trobes l'autoritat, bueno, justament perquè necessites...
No sé si voleu que continuem parlant de desktop, però saltem un moment a les altres dos grans...
Jo només volia comentar una cosa sobre aquesta arquitectura.
Tindrem futbol americà amb... Bueno, és igual. Apple TV Plus, tio, i el Raül es cagarà les bragues, tio. No, de moment tenim béisbol.
Béisbol, encara no hi ha el futbol americà.
Els divendres, tio, divendres béisbol. Perdona, deies...
És molt avorrit el béisbol, eh?
Ja dic jo que no hi haurà NFL a Apple TV Plus perquè els contractes de televisió que estan signats i que estan renovant ara, Apple no surt per enlloc. Surt a Amazon, de fet. Amazon sí que per Amazon Prime. De fet, jo ho feia aquest any. Feia el partit del dijous i crec que el seguirà fent.
Vale, però està guai.
Ja que has fet el tema, jo t'ho dic.
Ja, per això. Comentar
sobre l'arquitectura és molt interessant el que està fotent Apple amb els xips aquests, que sembla ser que els va combinant de forma infinita. O sigui, té com l'arquitectura molt dominada per anar fent això d'anar doblant. O sigui, t'agafa el M1, te'l doble i et fa el Pro, te'l torna a doblar o te'l multiplica per 3 i et fot l'M1 Max i l'M1 Max te'l torna a doblar i et fot a l'M1 aquest Excalibur
i el
Ultra
Mac Pro igual són 4 M1 Ultra d'aquests o com se diguin.
Bueno, no sé què fotran, però sembla com si poguessin agafar i escalar-ho. Evidentment també una de les coses que és el que deia l'Àlex Barredo de Mixio, és a dir, el Mac Ultra aquest en performance single core és igual de ràpid que el teu Mac Mini. No corre més, perquè clar, els cores són els que són i les GPUs són les que són. El que passa és que com que els sistemes actualment estan molt pensats per agafar i paral·lelitzar, per paral·lelitzar les tasques, doncs al moment en què tens un software que t'ha paral·lelitzat, et paralitza i et fa activitats concurrents, doncs aquestes màquines aguanten el que les eixes. Si estàs executant algoritmes que pots arribar a paral·lelitzar. Però això, ells sembla com si poguessin afegir cores de manera indefinida.
Quan acabes de repetir el missatge de màrqueting d'Apple, mutieu, eh? Ja parlem d'una altra cosa. Aneu fent.
No, jo no vaig... Em sorprèn, perquè no em pensava que poguessin fotre-ho tan gros.
Això ho dieu d'exactament cada cosa que presenten i cada cosa que anuncien. Bueno,
a nivell de xip, realment, Raül, has de reconèixer que és un pepinasso. O sigui, és el sistema...
Però que ho deia amb els as, si dona igual, si el que treguin, bueno, però sí, que sí, feu.
Raül, tu agafes el xip més gros que havien... Que el sistema en un xip més gros que hi havia hagut fins ara era el M1 Max, doncs ara l'ha agafat i l'han doblat. O sigui, estan anys lluny de qualsevol altre fabricant de xips. O sigui... Dic, en aquest sentit, sí, sí, sí. Evidentment, amb totes aquestes restriccions.
Que sí, que sí, que estarà en jubilat tothom, en tot. Vinga.
No, en tot no.
Bueno,
no.
Que no, que no. Anem a parlar un moment dels iPads.
No podran minar criptomonedes.
A l'iPad Air i al iPhone 9 SE.
Bueno,
voleu comentar
aquest,
alguna cosa
cap, no, no hi ha cap tecnologia nova en aquests dos trastos.
No, no, el que passa és que
és opció comercial.
Sí, em sorprèn que l'iPad Air agafi rellevància, el renovin, fins i tot arribi a un punt on hòstia, no sé, jo no he tingut iPad Pro davant, però és que és molt pepino aquest iPad. Comparat amb l'iPad, diguéssim, d'estudiant.
També se'l cobren,
que
tinc,
No, si li foten un
M1... L'iPad Air, que era una mica més,
sí,
era una mica més d'entrada...
Però en comparació amb els preus de l'iPad Pro, surt molt més a compte un iPad Air, segon com, no?
No, no, el d'entrada és iPad.
Vull dir...
Però, no, Raül, no. El iPad, el que no té cap mena de modificador, que només es diu iPad, és el que té preu d'entrada, que val com a 340 euros. Llavors hi ha l'iPad Mini, que és una mica més car que el de preu d'entrada, que a més accept... I després hi ha l'iPad Air, que ja era una mica vitaminat. I llavors hi ha l'iPad Pro, que bàsicament l'única cosa que té és la pantalla més gran.
L'iPad aquest sense res no és el que fan servir per educació i aquestes coses?
No, l'iPad d'educació és l'iPad d'entrada.
És l'iPad d'entrada.
És l'iPad d'entrada. L'iPad Air no és d'educació.
No, per això dic que l'iPad normal que diu el Marc, que diu l'iPad aquest normal que diu el Marc, és el
d'educació,
no?
Sí,
no.
Sí, és el d'educació.
Per això dic, en el fons, pel mercat, l'iPad normal és l'Air.
No,
pel mercat en general, l'iPad
normal.
Jo crec
que l'iPad Air, si tu fas servir l'iPad com un ordinador en algunes càrregues de treball, ¿vale? Perquè jo tinc un iPad normal, que jo només el faig servir com a consumidor, ¿vale? Miro sèries o miro coses, o l'utilitzo per sortir de viatge. Faig el que fa la majoria de consumidors que tenen un dispositiu d'aquest estil, que és només com a consumidor. I amb l'iPad d'entrada, amb l'iPad escolar, tires que te vas. A l'iPad Air té... o sigui, és
té
per si fas més coses, clar, té més usos.
Té dos usos principals. Un és, hi ha gent que es veu que juga.
Sí.
Hi ha gent que juga i es veu que hi ha jocs que són bastant pepinos i que fan servir ús bastant intensiu del processador.
Exacte.
Per una banda. Sembla ser que juguen. Però després hi ha molta gent que es dediquen a fer gravacions de vídeo i música. I música amb aquest trasto. Hi ha moltes aplicacions, no hi ha les aplicacions Pro, el Logic o el Final Cut, però hi ha moltes
aplicacions
estranyes,
Nichol, sí,
gent que el fa servir com a amplificador de guitarra, que el fan servir com a looper, que el fan servir com a eina de control de vàries, que hi connecten vàries càmeres i llavors es dediquen a agafar i a fer el switching d'una càmera amb una altra i munten el streaming des de l'iPad Air. Hi ha algunes aplicacions que són realment acollonants
que
fan servir la pataca.
O que fa una preedició, o sigui, fa una primera edició de tema fotogràfic, ¿vale? Com admet la connectivitat d'un disc USB molt, molt potent, doncs treballa, si fa uns punts primers, o sigui, comença a treballar ja i després igual a l'estudi acaba de retocar determinades fotos per a determinats processos. Però diguéssim, el procés inicial de fotografia hi ha gent que el fa amb un iPad Air.
I el Pro bàsicament el que et dona és la pantalla grossa per als que són curts de vista com jo.
No, però això del Pro, la pantalla grossa, és ara. Jo tinc un Pro i al començament tenia la mateixa pantalla que l'Air i que l'altre.
No, senyor. El primer iPad Pro...
Home, que tinc una casa de 7,9.
Sí,
el primer
va ser
de 12.
El primer iPad Air...
No,
el primer iPad Pro que va sortir va ser el de 12,9.
Exacte, aquest gran.
I llavors després va sortir un iPad Pro que el van treure de 10, algo, que és el d'allò.
Sí, bueno, de la mateixa mida de l'iPad normal de tota la vida.
Una mica més gran, una mica més gran.
No, que és el que no, que el tinc jo a casa. Que de fet, la funda és intercanviable amb un iPad Air
Però llavors aquest ja l'han deixat de fer. L'iPad Pro només el fan amb 12,9 i 10,9, em sembla que és. I el que és com l'iPad normal és el que pot ser l'Air. Ara, almenys en la configuració actual. I el Pro el que va molt bé és això, és que com a màquina per consumir media és collonut, el Pro pantalló té 13 pantalles i de 13 posades, del fons al llitet i mires les pel·lis, fantàstic.
Vale, jo tancaria aquí el d'Apple, no dona...
Sí,
jo crec que no
Apple,
dona,
perquè
no, no, dona, no dona per
coses,
més,
que
perquè
coses.
El Raül té moltes coses en el tinter.
Perquè sembla
i,
ser que els
el
hem de llançar perquè... tots els mòbils, ara mateix tots el mòbil, o agafar una serra de banda, tallar-lo pel mig, enganxar-lo amb superglue... I llavors plegar-lo per
Mira, faré una cosa que no vaig fer en el seu dia, quan us vaig començar a parlar dels mòbils de pantalla gran, arrel del Note, que és que m'hagués d'haver apuntat quins programes eren, perquè ara estaria molt bé tirar enrere i posar-vos les coses que vau arribar a dir. D'un mòbil que llavors era de 5,1 pulsades.
Ja saps el que passarà.
Que ara porteu mòbils de 7 i de 8.
Jo et recordo que el vaig comprar el Note 2, eh? Jo el vaig tenir el Note 2.
Raül, ara et farem les mateixes crítiques que...
I vaig estar rajant d'ell perquè...
Ara direm que un mòbil folder és una xustaca plegable i...
Que qui volia fer perquè vols una pantalla gran...
Però quan jo parlava de xustaca, parlava de màquines que jo tenia i no m'agradaven.
Ja, ja. Un moment. Stop.
I després quan Apple el va fer a pantalla gran, vas com va començar a dir, no, és que tinc mala vista, em va molt bé la pantalla gran, m'he fet gran. I va fer un... Uop,
ara un no canvi. Tinc el més gros, eh? Tinc un...
Hem de posar una falca per donar pas a aquesta segona part.
Sí, vale?
Fiquem una, si una falca, una en Raül es posa en mode Rigel i ataca.
No, és posar la falca de contacte. No tornem la gravació ni res. Un segon, posem la falca de contacte.
Per intentar posar la càmera, si vols.
Ah, bueno, doncs sí, mira, anem a fer-ho. Aturem un moment i de seguida tornem.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegadepoma.cat.
Doncs tornats estem. Ja no sé quin... Hem gravat tantes vegades aquest episodi que tinc 50.000 parts que després em tornaré boig.
Serà divertit. Sí. Bueno, Raül, a veure, explica'ns què de guai té, per què és especial el doble pantalla.
I explica el que tens, perquè ho hem dit així
I
de
què
passada.
Què pots fer amb doble pantalla que no puguis fer res, una sola pantalla?
Abans de res, només demanar perdó una miqueta a la gent que li agrada Apple, que ja sabeu que jo aquí amb el meu paper es venia a fer el troll i llavors després d'una...
No, hi ha molt de hater d'Apple.
Si no, la gent una mica després d'una keynote, quan ho he de fer? Avui és el dia, era el dia ideal, llavors he arribat tard i tinc problemes.
Però si nosaltres també tornejarem, si ara direm que tens un telèfon on pots agafar l'Apple Pencil i pots recórrer des de dalt a baix, l'Apple Pencil, i ara abajo. Per què vols un telèfon tan gran? Però va, explica la teva experiència.
Ensenya'ns la càmera, sí, que el tens aquí, ho ensenya'ns. Que maco!
Que meravella!
Que tens el símbol del Mutant Roshin a l'entrada, a l'altra banda.
No.
No és el símbol del Mutant Roshin?
Tu l'has de reconèixer.
Jo el tinc aquí, el del Mutant Roshin.
No.
No és el del Mutant Roshin.
És el de Firefly.
Com? Ah, el de Firefly.
Sí.
Oh.
Vale, doncs això que la gent que n'està escoltant per podcast no sap què estem mirant, és un Samsung Galaxy Fold 3 5G. Que quan deia abans...
O sigui, és una màquina amb tres pantalles.
Quan l'he vist, m'ha recordat... A casa hi ha una mena d'aparell que serveix per deixar damunt la planxa, quan estàs planxant, perquè no es cremi la part de la planxa, hi ha un tros així de ferro, saps? Que poses allò allà damunt...
Sí, el veig.
I
jo crec que la butxaca de darrere els pantalons t'ha de fer una figura preciosa.
No la porto en aquesta butxaca, de totes maneres, però... Bueno, ara us explico. No tot és meravellós.
Jo sent un aparato de Samsung no me'l fotria la butxaca davant. Ahí lo dejo, eh?
Com a mínim...
Perquè són la bomba.
Com a mínim els iPhones es dobleguen i així no et fan mal. Això és veritat.
Exacte.
Doncs això...
Sí, però preserven l'important.
Quan abans feia el Marc la broma de lo del naming per les coses d'Apple, que jo els feia conya, i lo de Samsung, és perquè el telèfon té un nom llarguíssim, però no hi ha variants. No és que hi hagi un Samsung Galaxy Fold 3 sense 5G, o saps, o un Galaxy o un Samsung Fold que no sigui Galaxy. Hi ha un nom,
a veure, si agafem la gamma actual de telèfons Samsung Galaxies, molts Galaxies,
Per això dic que
hi ha moltes galàxies,
Sí, el tema del nom Samsung, jo crec que els pitjors són Asus històricament, però Samsung també
sí,
és un idó darrere,
sí. Sí.
Samsung també. Abans amb Apple era molt més fàcil.
Amb tota la seva línia de productes, del que sigui, ha sigut horrorós.
Ultra K més 1.
Exacte. És impossible plus saber què és una cosa i què és l'altra. Per això feia gràcia allò d'Apple, que comença amb això.
Amb els aparells de Wi-Fi 6 va intentar canviar una mica, però...
però a més, el problema és que no saps què t'estan venent. Diuen, exacte, Asus TUF, no sé què, no sé quantos, i no saps si és un ventilador, si és una placa, si és una targeta gràfica, si és un...
Jo ni si dintre de la gamma estàs no mirant a la gamma alta o a la gamma mitjana, és un infern. Per això feia la broma
No et dona cap mera indicació.
Que Apple, que sempre ha sigut molt simple, ho tenia molt bé, ara comença amb el M2, M2 Pro, M2 Ultra, M2 MK Ultra, M2 no sé què... I és que...
M1, el 2 encara no ha arribat.
Ah, bueno,
doncs això serà fàcil. L'M2 millor que l'M1.
Ja. Exacte, que és el que feia amb els A's, que era el A, com era l'A4, i després feia l'A4 Pro, no? Per l'iPad, després feia l'A5, i a l'A5 Pro.
No, el AX hi ha els X i els Z.
Oh, exacte, o això, alguna cosa així. Però vull dir que,
jo crec que tenim M1.
Després, algun allà es va fotre un cubata, es va fotre un tequila d'aquests que tenen per allà,
Marc,
i va treure l'Avionic.
Això...
I el d'Avionic, algú de màrqueting va dir... Ja. A que le metemos Bionic, a que no hay huevos, pues venga, Bionic. I por qué es Bionic? No lo sabemos, pero se lo metemos, porque somos así
amb el
de
tema
chulos.
Dels, amb el tema dels M1s, jo crec que Apple ja ens ha dit què vol fer. Vol dir que tenim M1 amb diferents variants per estona, i quan vingui l'M2 és perquè es renovarà tot, hi haurà una renovació de gamma i possiblement renovació estètica d'algunes coses.
I perquè
coses.
Està fent ja molt push de màrqueting amb el M1. Llavors qualsevol cosa M1 és
clar.
Com la que és el que fa Samsung amb els Galaxy, que després tu ves els anuncis dels Galaxy S22, que és un pepino, després va la gent i es compra el Galaxy, el que sigui, i creu que porta una cosa equivalent i s'estan portant de vegades una xustaca. Però bueno.
Res. I no és el mateix.
Fet la broma.
Però va, tornem al Z Fold.
Porto 2-3 setmanes amb aquest portàtil, mòbil. Disclaimer, ja sabeu que jo tenia moltes ganes de portar-lo, ho havia dit aquí alguna vegada al programa, i que jo estava convençut que m'agradaria. Per tant, diguem que jo era procliu a fer-lo servir. ¿Vale?
Però estàs infatuadíssim.
Ara estic arribat al punt de que si no el tingués me'l compraria. I és caríssim, perquè són 1.800 euros, ha baixat de preu, però és caríssim. Per què?
És un portàtil, és un mòbil que costa com gairebé com un Mac Studio.
Bueno, és un mòbil que costa 200 euros més com un iPhone.
El Mac Studio és molt més car perquè no tens pantalla amb el Mac Studio.
Que, bueno, sí, aquí en tens dos o tres.
No, costa 200 euros més que un iPhone, eh? Vull dir que tampoc és... No? L'iPhone ja costa 1.500 euros més.
No, però els iPhones cars.
Home, clar, però és que això és un pepinarro.
Que per cert té més processador que aquest.
Això és un pepinarro, clar, això té moltes més coses que un iPhone.
Jo que no he tingut un Fold mai a la mà, un telèfon plegable, realment, què canvia?
Vale.
Què és diferent?
Això
és una altra història.
Sí, jo l'explico.
Ja havia tingut mòbils plegables.
Però vull dir a la pràctica, sí, no que m'ho expliqui. En el teu dia
a dia. El meu dia a dia. Jo per què el volia tenir? Jo soc dels que normalment quan va pel món vaig amb, a part del mòbil, pues una tablet gran si vull llegir còmics, una tablet petita si vull llegir llibres, ¿vale? Perquè un mòbil per llegir còmics és impossible, per molt que estiguis en apaisat, no és impossible, però és un rotllazo, o sigui, a mi no m'agrada, i a mi per llegir llibres tampoc.
No, és una experiència que no gaudeixes en absolut.
Exacte,
no.
Per llegir llibres tampoc, com a molt si estàs al vàter durant 5 minuts, però res més que això, perquè és veritat que la lletra al final és igual, però al final estàs passant pantalles, no sé, per mi la sensació no és la mateixa, ¿vale? Llavors jo pensava que l'obriria només per fer això, que ja per si volia provar-ho, d'acord? Tenia els meus dubtes en el tema dels còmics com quedaria, perquè tampoc és tan gran la pantalla, però, o sigui, per començar, això ho faig sempre. De fet, des que el tinc llegeixo més que abans, perquè sempre el porto a sobre.
Perdona, com de gran és la pantalla?
Ostres, ara així...
Com de gran és la pantalla? Compareu
amb la mà,
grossa.
Si ho heu obert, sí.
Mira, però diguem, polzades per...
Polzades ho mirem ara, que ara de memòria no ho sé, però la pantalla, perquè et facis una idea...
És com un iPad mini.
Sí, exacte. És com un tablet, però a més en forma quadrada, que per moltes coses va millor. Per exemple, per llegir còmics va perfecte.
Sí, sí.
Perfecte. Perquè, òbviament, no et cap la pantalla sencera, però com que és quadrada, et cap mitja pàgina. Per tant, fas scroll i per llegir còmics és supercòmode. D'acord? A mi és la panda que m'ha sorprès més. Jo pensava que potser li costaria més perquè jo tenia en el meu cap el fet de que capigués sencer la pantalla. I realment no, aprofites tota la pantalla...
Sí, que aniria sent així.
Sí, no, només fas scroll vertical perquè tot el que és horitzontal de pantalla et cap i es veu superbé.
De fet, és una mica menys de mitja, és una mica més de mitja pàgina perquè en principi els còmics normalment estan en proporció àurea i seria una mica menys de mitja pàgina.
Exacte. Llavors, pues això, hi ha molts programes lectors de còmics per Android que ja feia servir les tablets, que van molt bé i es llegeix superbé. Per llegir llibres és com llegir llibres amb una tablet de la mida és perfecta. És veritat que no deixes una pantalla, no de tinta electrònica, després si voleu parleu d'un altre catxarro que també tinc. Per tant, o sigui, passa el mateix que passaria amb un mòbil, eh? Se't cansarà la vista si estàs molta estona i tot això. Eh? O sigui, jo no estic dient que això serveixi, que sigui el dispositiu to go per llegir llibres, però que es pot fer molt bé. Uh-huh. Però jo això ja m'ho esperava. Jo m'esperava que ho faria servir per això. I jo pensava que fent-lo servir per això segurament el preu era massa car. La realitat que m'he trobat és que l'obro moltíssimes més vegades del que jo esperava. I no, però no perquè hagi volgut fer, sinó que t'habitues. Per això poso l'exemple quan eren les pantalles grans. Quan eren les pantalles grans i portaves 3 setmanes amb un mòbil en pantalla gran, agafaves una petita i era com... Oh! És com quan tens una tele a casa. Jo tenia una tele de 32 polzades, HD Ready, i estava supercontent amb ella. Després de, no sé si 10 o 14 anys, no sé, me la vaig canviar per una de 50 4K i de seguida em semblava lo normal i ara veig una tele de 32 HD Ready i em sembla que estic mirant una tele del Pleistoceno. Vull dir que ens habituem molt ràpid als canvis. I ara, i això em va passar també amb els mòbils grans, com va sortir els mòbils, i amb aquest m'està passant igual. És que no l'obro més vegades, perquè a mi no m'agrada, o sigui, a mi m'agrada ser discret per la vida i no m'agrada cridar l'atenció, i quan l'obres la gent es gira, perquè és una cosa mal... De fet, algun cop en algun bar m'han preguntat, és el mòbil este que s'abre? I hi ha vegades que l'obriria i no l'obro, effect. I no l'obro per no fer el cante. Però que és
per
que
no generar, no crida no l'atenció. Sí. L'atenció.
I per no, una cosa, hi ha gent que només per això ja te'l compra, eh?
Raül, però has dit un cas d'ús, el tema de còmics, però segur que hi ha més casos d'usos que
clar, és que és el que et dic, quan t'acostumes, pensa que és una pantalla gran. Tu pensa totes les coses que si realment...
Però al final fas el mateix que feies amb un mòbil. Què fas més? Que no entenc.
Per començar, qualsevol cosa que vols llegir o que vols, jo què sé, una web o el que tu vulguis, llegir PDFs, llegir llibres de feina, coses així, però ja et dic, navegar... És que clar, qualsevol app... Tu pensa en el que seria en el vostre món, un iPad mini.
Jo amb el mòbil... Jo amb l'iPhone no navego.
És que
navego web estàndard, sí, em refereixo. Però ho evito sempre que puc, perquè odio la web en l'iPhone.
Clar, però
m'agrada gens.
Tu imagina que tinguessis un iPhone que només fent se't convertís en un iPad mini. Ho faries moltes vegades.
Seria diferent. No, però jo aprofitaria molt més per respondre més comodament correus, perquè et puc llegir un correu més gran. És a dir, mouria el dispositiu en escenaris on ara no el faig el faig servir el mínim possible.
Justament has fet una...
Segur que estic mirant el... Ups.
Jo l'iPhone l'utilitzo per mirar coses, és a dir, mirar un missatge, llegir un Exacte. Correu, llegir... el miro molt per escoltar podcast. Moltes vegades tinc l'àudio i la connexió del Teams en el mòbil i el tinc replicat en l'ordinador. Per què? Perquè si el tinc en l'ordinador no em puc aixecar. M'hauria d'endur a l'ordinador. I si ho tinc en el mòbil, puc estar veient la pantalla de l'ordinador, però puc estar entrant i sortint, sabeu? Sí, aquests són els meus casos d'usos. I a mi un mòbil doble no em serviria inicialment, no ho sé.
Però això és el que et dic.
Perdoneu una cosa, fixeu-vos que m'estava mirant a les especificacions de del tablet, que és de la pantalla de fora és de 6:2, és a dir, és phablet, i la de dintre és només de 7:6, és a dir, que guanyes molt poc, però entenc que el que guanyes és amb el fet de que sigui quadrat.
Exacte. És que per això dic que el canvi, és quan l'estàs fent servir, és molt més gran del que esperes. Per això dic que l'obres més sovint. Per exemple, Tomàs, has mencionat un cas d'ús per al que precisament el que faig és tancar-lo, que és per escriure. Perquè l'altre, si vols escriure amb el mòbil obert, suposo que també és acostumar-se, eh? Jo estic molt acostumat a fer servir teclats d'aquests de swipe.
No tens mans per aguantar-ho i escriure.
Bueno, qui ho faci teclejant potser sí que li és més fàcil. Jo sóc d'escriure arrossegant. Recordo que quan encara no estava això a l'iPhone jo sempre em queixava molt de que no hi hagués teclats d'arrossegar. Llavors, clar, un teclat d'arrossegar ho fas amb un dit. Fer-ho amb l'altre es pot fer també, però per mi és més incòmode. Però tot el que és, ja et dic, tot el que és, jo què sé, veure esports pel mòbil, És que a més la pantalla dins és molt guai. La peça per on es doblega, que quan està apagat o en pantalla negra és com molt fàcil de veure el reflexe, està molt ben feta. Quan estàs veient coses, no es veu. O sigui, quan estàs llegint un llibre, o llegint un còmic, o veient un vídeo, o veient el que sigui, no es veu. Realment ets tu, si per intentar veure'l, t'has de col·locar de manera tu buscant el reflexe. És molt guai. No sé si això es veurà per la càmera, però si jo el faig apagat... A veure si per la càmera això es veiés, que estaria molt bé. Si jo el poso apagat, veieu que es nota molt la part del mig?
Sí, sí, es nota com, diguéssim, el rematge.
Ara no? L'encendré. Sí, sí. Que no sé si per la càmera això ho aconseguirem o no, eh? Però, per exemple...
I és molt radiofònic, però també...
Sí, bueno, però estem a Twitch, no? Al final...
Bueno, però per Twitch i YouTube sí que ho veuran.
Jo es poso un còmic i... Oh! On és?
Ah, no es veu, clar, no es veu la meitat. No es veu, tens raó.
Heu vist la comparació entre la pantalla negra i això?
El teu és molt especial.
No, però això passa quan llegeix un llibre, eh?
Que maco que es veu.
Diguem.
I que maco que es veu així al còmic, eh? Veritat, tenia raó, eh? Molt bé, molt bé. Sí, sí, és que ocupa tot, molt bé, perfecte. És,
i si llegeixes...
Clar, és que és molt agradable, sí, sí, tens raó.
Per això dic que són coses... I ja et dic, jo el del còmic m'ho esperava, eh? I el del llibre també, però és que si poses a navegar, jo què sé, vaig entrar... Jo què sé on podem entrar, LinkedIn. Que m'ha sortit això. Bueno, no tinc fet el logi, però bueno. Veus? Quan estàs com per llegint coses, és que és una pantalla molt més gran. És que sembla que no, i a banda que quan tanques, continues on estaves, eh? Vull dir que no són com dos mons separats, és simplement que tu obres i tanques i, de fet, ho pots configurar, si vols continuar o no continuar, eh? Ja et dic, ho acabo obrint moltes vegades. També en un vídeo, jo què sé, l'Slack a la feina, jo el tinc molt al mòbil, l'Slack a la feina. Si és només llegir un text i contestar, el tinc tancat. A la que m'envien un vídeo o hi ha alguna cosa incrustada a l'Slack, l'obro. Però que he arribat al punt en poc temps que és gairebé mecànic. Agafo i l'obro, o jo què sé, el típic que t'envia un vídeo, vols veure alguna cosa a YouTube, li clico i mentre està carregant l'obro. Per això dic que és com tenir alguna cosa que fas clic i se't converteix en un tablet. Si tens això, sense adonar-te, t'estàs anant al tablet moltes vegades. Ja et dic, per algunes no, i òbviament per guardar-ho a la butxaca no. I per guardar-ho a la butxaca, el que deia el Marc, la mida de la pantalla quan està tancat és tablet, però és molt allargat. Si veieu, el factor de forma és molt allargat. Per tant, el mòbil és veritat que és més gruixut, perquè ho és sí. Més pesat, perquè ho és, quan l'agafes el notes. És veritat que al final d'això t'acostumes, però...
Sí, és com més estret, no?
Sí, és un rectangle més estirat per les puntes en lloc de tan quadrat com és un mòbil normal. Jo, mira, per exemple, tinc aquí el mòbil que portava abans, el Huawei. I veieu que el Huawei és una miqueta més ample.
Sí, que és més...
Que és una pantalla més de mòbil normal. Aquest està més allargat. I això fa que portant-ho a la butxaca, és veritat, que és més gruixut, pesa més, però... pot arribar a ser menys molest i tot que el mòbil d'abans perquè té menys superfície. Una cosa que ha de millorar molt són les fundes. És un mòbil que n'hi ha pocs i costa molt trobar la funda i són molt millorables les fundes perquè li fiquen molt de gruix i no el fan còmode del tot. Però bueno, suposo que això és un tema perquè n'hi ha pocs i al final és... O sigui, aquí encara li han de donar volta. Perquè clar, el fet que hi hagi la bisagra pel mig, imagino que els complica moltíssim la vida als que fan fundes i llavors pues, hi ha el que hi ha. N'hi ha, però hi ha poques i al final no... Jo crec que li hem de donar una volta encara per fer-les més fines i més ergonòmiques i tot. Però ja et dic, m'agrada molt en el sentit d'això, que... Per això et dic que soc molt part amb el tema del Fablet, de quan va sortir, però és que t'ofereix una cosa nova de d'aquelles que t'acostumes tan ràpid que després és molt no voldràs tornar enrere. Llavors, a la que això faci més marques i baixin de preu, és que estic convençut que en 3 o 4 anys tots els mòbils són així. Però és que estic convençutíssim i ni... I ja et dic que no crec que m'equivoqui perquè
aquí...
perquè no té res a la contra. Ara mateix té el preu.
Però això li talla molt el rotllo a Apple, no?
Bueno, els que venen amb tablets en general. Però al final això és clou de sempre, eh? Si tu no fas per la competència...
A veure, una... Però una cosa aquí... el que aquí ja és... Estem parlant d'un mòbil de 1.800 euros. Llavors, una, dos, si això agafa i baixa de preu...
Clar que baixarà, però si l'any passat...
A ordre de preu, si ens posem ordre de preu, diguéssim, de 700-800 euros, diguéssim, de mòbil potent, però no diguéssim ultra flagship, encara però, per exemple, tu no estàs dient que això és compatible, comparable amb un iPad mini, clar, l'iPad mini que val 400 euros.
Ja, bueno, és que, en pantalla, Marc, tu el mòbil que portes a la butxaca quan costa?
Sí, sí,
no, quan costa?
1.200 euros.
1.200 euros, i n'hi ha de més cars.
1.200 euros?
Per això dic, i n'hi ha de més cars. Aquest mòbil, quan va sortir el de la primera generació, crec que costaven 2.400 euros o més. El de l'any passat, crec que costava 200 o 300 més que el d'aquest any. O sigui, això és una tecnologia que va baixant. Fins ara, cada any ha estat baixant 200
euros. Sí, això és normal, les tecnologies acaben baixant.
Clar, però per això dic l'any que ve, per això dic en 3 o 4.
La pregunta, Raül, és... En 3 o 4, però en canvi el tema és, jo em temo que aquesta tecnologia arriba tard, perquè molts analistes parlen que hem passat el peak font. Estem començant, si jo, per exemple, el mòbil l'utilitzo...
amb els analistes.
Bueno, hi ha gent que està mirant-se doncs cap a on anem, no? Gent com la IMIWeb...
No, el que sí que és veritat, perdoneu, hi ha una cosa que és certa. De fa uns anys en aquesta banda, i acrescentat, suposo, per la crisi arrossegada, per Covid, components, i perquè el mercat està molt més madur, hi ha molt menys offering, és a dir, s'ha compactat molt. Hi ha menys marques, les marques tenen menys models i el mercat del mòbil està molt més madur.
Però a més a més...
I avui, no sé qui ho comentava també en aquest sentit, de que hi ha com una reducció del ventall que hi havia abans, que no té per què ser dolent.
Però, vale? però no és només això, Tomàs.
Però una cosa, però això és un tema de mercat, això passa en qualsevol cosa de consum. Normalment no hi ha espai per 30 marques, com n'hi havia fins fa ara. Sí, sí. O sigui, al final...
Ni per 50 marques, ni per 50 models per marca.
Exacte.
El que passa és que dintre de la diferenciació, el folder fa uns anys era una curiositat, i cada cop més sembla que és una línia que tindrà continuïtat, no? Perquè hi ha gent com tu, per exemple, que li veus els avantatges i que ets un entusiasta fins al punt... Home, jo et conec, Raül. Si tu dius que aquest telèfon que t'ha arribat, diguéssim, per temes de feina, desaparegués avui i demà no el tinguessis, que et compraries un de nou valent 1.800 pavos, doncs, hòstia...
No, està bé.
Vol
està
dir
bé.
Que realment li estàs traient un ús que no feies abans.
I també parla del poder adquisitiu. Però una cosa, fixeu-vos una cosa. Si ens agafem i ens comparem un telèfon com aquest que tinc jo aquí, o el que té en Tomàs, amb un iPhone 7, la diferència essencial és... algunes millores incrementals en pantalla, processador, càmera i bateria. No hi ha més innovacions. Aquest telèfon que té en Raül és realment una gran innovació
per
en tema de telèfons mòbils.
Per això
I, això,
jo...
I això estic d'acord. Però en paral·lel, el que passa des de l'iPhone 7 és que tenim que els assistents de veu cada vegada són més importants, cada vegada fem servir més dispositius com els AirPods o els Samsung Buds o els Android taps d'orelles o
dono,
taps de piscina.
Et dono la raó, Marc, perquè jo tinc un 11 Pro.
I tenim coses com els Apple Watch. Cada vegada més. Jo, per exemple, no llegeixo, escolto. La pantalla del mòbil intento mirar-la el menys possible. El miro, diguéssim, per coses molestes, com seria el WhatsApp que dels grups de mames del col·le, aquest tipus de coses que estic obligat a entrar.
Sí, però és cert. Per exemple, abans canviava molt més ràpidament de mòbil. Jo ara tinc un iPhone 11 Pro i el 12 no vaig veure-li cap necessitat. El 13 no li estic veient cap necessitat de canviar-ho.
Bueno, per mi és una càmera de fotos. Per mi és una càmera de fotos i un reproductor de podcast i d'audiollibres.
Ni això. Però un fold és una altra lliga. Sí. Un fold és una altra cosa. Jo crec que no és el mateix.
Fixa't, Marc, que cada cop fa servir menys el mòbil i fa servir més el tablet. Això, una pantalla plegada, ja no dic aquest model en concret, però telèfons
sí,
o dispositius de pantalla plegables...
Aquí al costat tinc l'iPad Pro aquí i vaig amb això.
Clar, jo quan dic que en 3 o 4 anys tot serà plegable, no vull dir que no tenen per què ser com aquest. Aquest no deixa de ser encara la tercera versió, que ja la trobo molt madur,
concepte,
però no deixa de ser el primer concepte.
Estan provat el tema de la pantalla quadrada.
Clar, però en 3 o 4 anys, amb les pantalles plegables, és que potser estan fent virgueries. No sé si són 3 o 5 o 6, m'és igual, però vull dir, quan dic que s'imposaran, em refereixo al tema de les pantalles plegables, perquè amb la qualitat que estan donant, que ja et dic, que ja heu vist, que quan estàs fent coses és que no veus ni la bisagra, és que el que jo crec que mataran són els tablets, perquè ara mateix estan fent una pantalla com aquesta. Potser dintre de 3 anys t'ho munten d'una manera que s'obre com el telescopi James Webb i pots acabar amb un tablet de 9 polzades mentre estàs cagant, per entendre'ns, ¿vale? Que després te'l plegues i te'l fiques a la butxaca i és un mòbil. És que el que jo dic és el tema, això, el concepte de telèfon plegable amb pantalla flexible, em sembla l'hòstia. O sigui, quan l'he vist en funcionament, em sembla la llet. Per això deia el primer Note era de 5,1 i em semblava gegant. Avui en dia 5,1 no el fa ningú ja. No, és que ni l'SE deu ser de 5,1.
És l'SE, és l'SE.
És l'SE, o sigui, el telèfon...
Ha canviat,
telèfon
ha canviat. Bueno, és allò, és aquella gràfica de que els mòbils es van anar fent petits, es van anar fent petits, fins que vam descobrir que podíem mirar porno en el mòbil i llavors es van començar a fer grans. I entenc que el porno en aquest tablet ha de ser, aquest tablet ha de ser fantàstic, eh? O sigui,
bueno, nois, des d'aquí
uns ha fet el review, però bueno, ja ens ho imaginem.
No, intenteu no mirar porno i coses segons quines coses, sobretot en aparells que tinguin càmeres.
Sí, vale? Seria l'ideal.
Ja, jo per això dic, jo aquí no l'he provat, ni ho provaré aquest review, no us ho podré fer. Però per això dic, per mi, veient el funcionament, ja us dic, a mi el que més m'ha sorprès és que m'he adonat que l'obro moltes més vegades del que jo esperava prèviament i que fins i tot hi ha vegades que no l'obro perquè dones el canter. O sigui, m'he trobat a llocs on l'hagués obert. I si fent coses normals, i és veritat que jo amb el mòbil faig moltes coses, meves, de feina i de tot. Però precisament això m'ha fet adonar de lo potent que és això, de portar una cosa que s'obre i acabes amb una pantalla més gran que ser les pantalles flexibles. De debò, guardem el programa i parlem dintre de 3 anys, però estic segur que, que això es menjarà.
Hem d'acabar. I Raül, gràcies, perquè avui... Mira, t'hem fet menys canya a nosaltres a tu que tu a nosaltres amb la keynote d'Apple.
Hi ha propostes, però... No estic convençut que tingui que convertir-se, diguéssim, en un megatrend. És a dir, que segurament tindrà un nicho de mercat i potser un 20% dels mòbils seran així, però no crec que sigui el mòbil del futur.
M'estic rient. Però en canvi el Raül està dient que els mòbils del futur seran plegables o no seran.
M'estic rient perquè és el mateix que deies dels phablets. Veurem si dintre de 3 anys estarem 1-1 o 2-0. Que pot ser que tingueu raó, Jo us dic la meva experiència. Ja dic, jo arribava... Saps quan vas veure una pel·lícula amb moltes ganes de veure-la? Que és més fàcil que et decepcioni? Jo estava en aquesta situació amb aquest telèfon, Perquè, a més, com heu dit, és de feina. Per tant,
que la cagaran.
Bueno, no, com que no m'he gastat els diners, doncs era en plan, bueno, saps? Jo crec que això serà l'hòstia i després doncs, potser està només molt bé i ja em sembla que com que no compleix les expectatives, però encigalat com estava, que encara m'hagi flipat més, crec que parla molt de la capacitat que té aquesta tecnologia, això, perquè t'acostumi superràpid. Posava l'exemple de la tele. M'ha sigut exactament igual que l'exemple de la tele. O sigui, ara, si estic amb un mòbil i no el puc obrir, sí, notaria que em falta alguna cosa. Sí, si jo ara canvio el mòbil i vaig a bunker... Clar, perquè ja, de cop i volta voldria obrir-lo i no podria.
És com un mòbil i no té la poma.
Hem de tallar, hem d'acabar. Vale? Hi ha propostes, però no les podem fer avui, ja les farem la setmana vinent. Gràcies a tots els que ens les envieu al grup de Telegram. I res, fins aquí al programa 511. D'acord? Merci a tothom per seguir-nos a Twitch, a YouTube.